una del... Quan fem esbarjo, mirem pel·lis, sèries... No, destinem... Bueno, almenys jo destino bona part per despejar-me una mica. Sí. Imagina't que ara continuessin en vaga i que hi ha moltes sèries...
Totalment,
totalment.
Què faríem? Què faríem, Júlia?
Res. A la Júlia li ha agradat.
Sí, però hi ha un altre nom que a mi m'agrada molt, que has dit abans.
Seguim. Cinquè candidat als fiscals de Trump. Ja sabeu que Donald Trump s'ha convertit en el primer president dels Estats Units acusat a la història del seu país. Per això, fiscals de diferents indrets com Florida, Georgia, New York, Washington, etc., doncs l'han acusat de més de 90 càrrecs diferents per delictes també molt diversos. Per tant, Donald Trump és un dels candidats, com no podia ser d'una altra manera, perquè ha copsat molts titulars. No?
Els fiscals, no Donald Trump. No,
no els exacte, els fiscals... però al final el protagonista acaba sent Trump. Llavors, sisè candidat, en aquest cas candidata, Taylor Swift. M'agrada molt això, m'agrada molt. Perquè és una realitat, la cantant estatunidenca ha estat l'estrella d'aquest 2023, ha rellençat àlbums, ha fet una pel·lícula i aquesta setmana posarà el punt i final a la seva gira mundial d'Eras Tour, que n'hem parlat.
Clar, és que el tema aquí no és per cantant, sinó per tot el que ha comportat amb el tema de la discogràfica, amb Scooter Braun, etc.
Correcte.
Interessant.
Per cert, que diuen que amb aquesta última gira aconseguirà la major recaptació de la seva carrera.
Déu-n'hi-do.
Llavors, títol més que merescut sense haver-lo guanyat encara. Setè candidat, el rei Carles III. Després de dècades de molta espera, finalment és rei i a hores d'ara està al capdavant de la monarquia britànica i és la màxima autoritat del Regne Unit, per tant, és un dels candidats.
Està aplaudint amb les orelles.
Sí.
I clar, es nota el vent des d'aquí.
Clar.
Carles III mou les orelles a Anglaterra
i provoca un huracà.
I aquí plou o fa sol.
Ara.
Val, i en últim lloc, però no menys important, perquè per mi és la guanyadora indiscutible d'aquest concurs.
Digue-ho.
Barbie. Barbie.
La Nina.
Molt a favor.
O la peli.
La Nina és aquesta nina creada per Mattel l'any enrere, que aquest 2023 ha encarnat l'actriu Margot Robbie i ha estat doncs un autèntic fenomen de masses. Qui no ha vist Barbie?
És guapota.
Clar.
L'heu vist, la pel·lícula, vosaltres o no?
Jo sí.
Jo no. Tenia...
Dues vegades.
Vas triar Oppenheimer. Vas triar cap al costat fosc de la vida.
Bueno, el tema és que la producció cinematogràfica de Greta Gerwig ha estat la més taquillera de l'any, val? I ha aconseguit 1.400 milions de dòlars. Per tant, no sé, jo crec que Barbie és la guanyadora. No sé què en penseu vosaltres, són aquests els 8 candidats i candidates a persona de l'any.
Barbie.
Jo aposto per Barbie,
jo també.
Apoyo la moción.
Barbie, sí, tres Barbies.
Jo voto Taylor Swift.
Taylor Swift,
claríssim.
Pol Corredoira.
Sí, sí. Jo crec que guanyarà Barbie, però jo li donaria als guionistes de Hollywood.
Sí, jo també. Val.
Molt bé, està molt bé.
Estic entre aquests dos.
Està molt bé. M'ha agradat molt saber que existia un concurs com aquest, No ho sabia.
Xulo.
Però sí, més que un concurs, és un debat que fan ells, no?
El sí, bueno.
Sí.
És com si aquí féssim un debat a Ràdio Estel.
I triguéssim nosaltres...
El millor treballador i el pitjor, també.
També.
No, el pitjor, millor que no. Perquè veig candidatura.
Anem a la musiqueta?
M'ha agradat molt. Sí, va, anem a la notícia musical, que avui sona així. Y ahora quiero que vuelva como un niño lo finde. Desde que te has ido no tengo gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niño eres la prota de mi canción es triste. Escolta'm, que bé que sona això,
Uf,
m'agrada aquesta cançó,
sí?
Us sona, si no?
Sí, home, i tant.
Rafa, sona aquesta cançó?
No.
No, eh?
Què és això?
Bé, jo t'ho explico. El que acabem d'escoltar és Tiroteo, una cançó dels artistes Marc Seguí i Paul Grange. Es diu Grange, oi?
Sí.
Grange. Que van publicar ara farà ja 2 anyets, com passa de ràpid el temps, i que s'ha convertit en un èxit aconseguint més de 450 milions de reproduccions. Llavors, per què us dic tot això? Perquè ara l'artista madrileny Paul Grange ha anunciat que aviat publicarà una nova cançó que es dirà, atenció, Tiroteao. Val? Dels creadors de Tiroteo, arriben els Tiroteaos. És un single que sembla ser serà la continuació de Tiroteo, amb el que vol recuperar l'esperit de la seva col·laboració amb Marc Seguí. Per tant, si us interessa, Tiroteo veurà la llum aquest mateix divendres, dia 8 de desembre, a totes les plataformes. No la podrem escoltar aquí el divendres perquè nosaltres estarem de festa.
L'escoltarem a casa, escolta'm.
Tindrem festa. Però escolteu-la, guardeu la data, escolteu-la i en parlem. A veure si és una continuació d'aquest Tiroteo. M'agradaria molt.
Vinga.
Estic molt a favor d'aquesta cançó.
La meva aposta és que el següent serà Tiroteo va al parque.
Sí. Podria ser.
Per què?
Atachan!
Gràcies.
Estimada audiència.
El que us deia, que de moment escoltem la primera part d'aquest Tiroteo.
Vinga.
I divendres o dilluns ja en parlem una altra vegada.
Gràcies, Núria.
A tu.
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Quiero que vuelva como un niño los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña eres la prota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes. Tú dile a las demás que no me quieran más chistes. Contigo como un tiroteo y pienso morirme el primero. Ah, 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 ah. Tú y yo los dos juntitos sin pensar. Contigo como un niño en Toys R Us. Que se apague la luz en Navidad. Si desprendemos electricidad. Quiero que vuelvas como un niño los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado tu tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña eres la prota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes. Tú dile a las demás que no me quedan los chistes. El mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiroteo. Y pienso morirme el primero.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient
sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Com saben, avui fa 45 anys que els ciutadans espanyols van aprovar en referèndum la Constitució espanyola, el text fundacional de l'Estat, que s'ha mantingut vigent des d'aleshores pràcticament sense canvis destacats. Tot i el pas dels anys, alguns articles de la Constitució han quedat sense desplegar o són meres intencions. Es tracta, però, sobretot, dels que fan referència a qüestions socials, com l'habitatge o els drets laborals. Avui, per parlar d'aquestes qüestions i altres qüestions també relacionades amb la Constitució, ens acompanya Antoni Bayona, jurista que també va ser entre els anys 2012 i 2018 lletrat major del Parlament de Catalunya. Senyor Bayona, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Bayona, el primer que vam fer ahir va ser sortir al carrer. Hem preguntat sobre què és el que més preocupa de les qüestions socials que abarcaria la Constitució espanyola, i les respostes han estat aquestes.
El d'una vivenda digna. La gent que no té vivenda no pot tirar endavant.
Hoy por hoy diría el derecho a la vivienda. Realmente está muy complicado y creo que debería de lucharse más por asegurarla.
No ho sé, dret a l'opinió aquesta. No sé com es diu, el dret a tenir opinió pròpia.
A la llibertat d'expressió.
Sí, aquesta. Dret a la llibertat d'expressió.
A veure, el més important jo crec que com a estudiant és el dret a l'habitatge, que ningú ara mateix té la possibilitat d'entrar a un pis.
El d'opinar lliurement, no? Jo crec que no es pot opinar lliurement en aquest país.
El dret d'habitatge. Tothom té dret a tenir una vida digna sota un sostre i dormir on, saps, com tothom. Hi ha gent que jo veig per aquí, per Barcelona, que dona al carrer.
Suposo que existeix el dret a la privacitat. A mi no... Avui en dia tot és tan públic, amb les xarxes socials, tot és tan invasiu, i bueno, doncs cal mantenir una mica la nostra vida i que no se sàpiga tot de tu. Això per mi és important, això.
Tot això que s'ha comentat des del carrer, senyor Bayona, són drets constitucionals?
Sí, són drets, el que passa que també s'ha de dir que no tots estan garantits de la mateixa intensitat per la Constitució, que aquest és una qüestió que és important explicar-la, perquè per això s'entén, diguem-ne, que alguns d'alguna manera estiguin realment o es puguin estar garantits amb molta força i puguin ser respectats, i altres, doncs, bueno, depèn no tant del que diu la Constitució, sinó com després el legislador ho interpreta i ho aplica, i per tant els drets d'alguna manera són els que finalment acaba determinant una llei que desenvolupa la Constitució, no tant drets que deriven directament de la Constitució. Per exemple, aquest seria el cas concretament del dret de l'habitatge.
Uh-huh. El dret de l'habitatge que sovint diem els que no tenim gaire idea del que ens protegeix o no ens protegeix la Constitució, això, que cada ciutadà té garantit un habitatge digne, etc. Però això és molt matisable, no?
Sí, bé, de fet, el que diu la Constitució és que tothom té dret a accedir a un habitatge digne i adequat. Uh-huh. I que llavors, i després aquest mateix precepte, que és l'article 47, diu que els poders públics han de promoure les condicions perquè això sigui possible. El que passa que aquí cal dir que és un dret que està dintre de l'àmbit constitucional, com comentava abans, considerat en un apartat que parla de principis rectors de l'activitat dels poders públics. I, per tant, aquests drets no són directament operatius en el sentit absolut de la paraula per el que diu la Constitució, sinó que després depenen de la manera en què el propi legislador, en aquest cas pot ser l'Estat i també la Generalitat, en el cas de Catalunya, desenvolupen aquests drets i els regulen. Aleshores, això fa que realment, des d'un punt de vista de si hi ha la pregunta seria, jo tinc un dret, diguem-ne, absolut a tenir un habitatge digne i adequat, d'alguna forma no es pot contestar en un sentit positiu, sinó que dependrà una mica de les condicions en què tot aquest dret es regula després amb una llei. Tot i que cal dir que aquesta llei de l'habitatge és una llei relativament nova, aprovada, diguem-ne, pel govern actual de l'Estat, una llei del mes de maig, que contempla tota una sèrie de mesures realment importants que tendeixen precisament, diguem-ne, a facilitar l'accés a l'habitatge. El que passa és que sembla bastant obvi i les respostes que donaven les persones a les que vostès han preguntat, de que realment, clar, no, això no s'aconsegueix al 100%, ni molt menys, no?
Clar, dit de forma planera, senyor Bayona, entenc que si fos un dret absolut no hi hauria persones sense llar.
Efectivament, sí, tot i que també és veritat que dintre d'aquest àmbit, que queda en definitiva a disposició dels poders competents en els que en aquest moment, diguem-ne, actuen i estan legitimats democràticament per actuar, aquí les, diguem-ne, les conviccions ideològiques de cada govern, per dir-ho d'alguna manera, un govern conservador, diguem-ne, pot, en teoria, facilitar menys, diguem-ne, dictar menys mesures favorables a l'accés a l'habitatge, mentre que potser governs progressistes, com va ser el que va dictar aquesta llei del mes de maig d'aquest any mateix, precisament, diguem, pots notar dintre del marc normatiu una voluntat a través de tècniques diferents, per exemple, fomentant els habitatges protegits, per exemple, incentivant l'accés a l'habitatge amb mesures de col·laboració amb els propietaris, o, per exemple, una altra mesura, perquè això s'ha de conèixer també i explicar, que és que en els àmbits on hi ha, diguem, problemes d'accés a demanda i dèficits d'oferta de demanda, el cas de Barcelona i molts dels altres àmbits, també la llei preveu que es declarin, per exemple, zones de mercat tensionat per aquest efecte, amb la qual cosa aquesta llei ha tornat a aplicar, per exemple, restriccions importants sobre els propietaris dels pisos en quant als lloguers que es poden aplicar. És a dir, que tot això, diguem-ne, en definitiva, es tradueix en una normativa que és bastant complexa i que té diferents instruments que, a veure, sense poder aconseguir el 100% de l'èxit, d'alguna forma, bueno, hi ha moltes línies obertes i moltes mesures legals que també faciliten les coses i que eventualment podrien no existir si després aquesta llei es canvia, no? És, per això dic que aquí ja no tant depèn del que diu la Constitució, que marca un principi, tot i que en parla d'un dret, en realitat és un principi rector, sinó de com després el legislador ho desenvolupa i ho concreta i fins a quin punt estableix limitacions, per exemple, a la propietat privada de cara, diguem-ne, a tenir o facilitar també l'accés a l'habitatge o a que hi hagin lloguers que siguin assequibles, no?
Anem a una altra qüestió que també ens plantejaven els ciutadans, els que preguntàvem, per veure si passa el mateix o no, que és l'article 35 de la Constitució, que diu que tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret a la feina, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família sense que cap cas no es pugui fer discriminació per raó de sexe. Això s'incompleix?
Bé, això, a veure, hem de ser conscients que malgrat aquest reconeixement del dret, diguem-ne, a treballar, diguem-ne, estem dintre d'una economia de mercat i que, en definitiva, d'alguna manera, també depèn, en definitiva, de que les empreses i de que la situació econòmica i l'economia de mercat permeti aquest accés, no? Aleshores, en part, diguem-ne, l'accés al treball depèn de que hi hagi també una oferta d'ocupació, perquè estem dintre d'un sistema econòmic que és el que és. Aquí també, per tant, podem dir que, per tant, una garantia absoluta de treballar, pues, bueno, és difícil, tot i que també aquí torna a passar el mateix. És a dir, que, evidentment, els poders públics el que fan és promocionar a través de diferents vies, pues, que realment, doncs, que les empreses funcionin i facilitar, per exemple, a través de mesures especials de seguretat social i d'altres incentius fiscals, pues, que es contractin a treballadors. Aquí, bàsicament, aquest dret s'articula a través de mesures d'aquesta naturalesa, però també és difícil, quan estem parlant d'una economia de mercat, que realment, diguem-ne, assegurar que hi hagi una oferta de treball per tothom, no?
I encara una altra que escoltàvem als ciutadans era el dret a la llibertat d'expressió. Jo crec que aquest és dels més comentats els darrers anys. Això és un dret constitucional? I si és així, fins a on empara aquesta llibertat d'expressió, que és un tema
dret,
de debat
aquest
constant?
Aquest dret, precisament, a diferència de l'habitatge i el que ha comentat del tema de l'accés al treball, el dret de la llibertat d'expressió, a més, és un dels drets més, aquest sí, directament reforçats i garantits per la Constitució. A mi m'ha estranyat una mica que hagin parlat d'això, perquè jo no tinc aquesta percepció de que hi hagin problemes en l'exercici de la llibertat d'expressió. En definitiva, aquest hauria de ser un dret absolut. Bueno, mentre no entris en un terreny que tu puguis entrar pues, a calumniar o a injuriar a persones concretes, de manera falsa, no? Però la llibertat d'expressió, que a més no solament és de les persones, sinó que també s'ha de relacionar, per exemple, amb la vostra, no? La que feu els mitjans de comunicació, jo no hi ha censura, no, ja fa molts anys d'això, és a dir, jo penso que aquest és un dret que m'ha creat una mica d'atenció, de que la gent, diguem-ne, consideri que no pot expressar les seves idees, no? Perquè, a més, és un dret que jo penso que és absolut, aquest sí que ho és, i en principi, no sé, m'ha creat una mica d'atenció que hi hagi gent que es queixi de que no pugui expressar les seves idees en aquests moments. No? Una altra qüestió, que potser aquesta és més problemàtica, que seria un altre dret, també ho dic perquè és l'altre tema que crec que ha sortit, és el tema de l'intimitat personal.
Sí, senyor.
Relacionada, diguem-ne, amb el mal ús, sobretot de les xarxes. No? Que aquest és un altre tema. Aquest sí que també és un dret, que és un dret molt garantit, perquè el que garanteix més, en definitiva, la Constitució són els drets individuals de la persona, no tant aquests que són més col·lectius, que són dels que hem parlat abans, que queden una mica pendents del que determinin les lleis, no? Però tant la llibertat d'expressió com la intimitat són com drets individuals que estan molt garantits, no? És veritat que la intimitat avui dia s'ha... Per la situació tecnològica que tenim, s'ha fet molt més vulnerable, això és cert. No?
I finalment, deixi'm fer referència també a l'article 50 de la Constitució, que diu que els poders públics garantiran la suficiència econòmica dels ciutadans durant la tercera edat. Pel que fa a les lleis de dependència, també queda curta la Constitució?
Sí, aquí també estem dintre d'aquest marc amb el que, bueno, que estem parlant de principis generals, i llavors, a veure, primer... D'alguna banda, a veure, ja en relació, diguem, a les persones ja d'edat, hi ha, per una banda, el tema de la seguretat social, que el règim públic de la seguretat social està garantit per la Constitució. Això hi ha un precepte de la Constitució que ho diu, que s'ha de mantenir un règim públic de seguretat social. D'aquí poden derivar, diguem-ne, el que són les pensions contributives. I després hi ha tot l'altre àmbit, que seria més de prestacions socials, relacionades, per exemple, amb la llei de dependència. La llei de dependència com a tal, quan es va aprovar en el seu moment, jo penso que era una llei molt ambiciosa i que realment, d'alguna forma, pues, bueno, era com un avenç sobre el paper, com a llei, important en aquest àmbit per les prestacions que donava. El problema d'això quin és? Pues que bàsicament totes les prestacions de dependències que són pròpies de l'àmbit de l'àmbit social van lligades necessàriament a l'existència de recursos públics per atendre aquestes prestacions, perquè van ja més enllà de l'àmbit de la seguretat social. Aleshores, aquí, jo penso que en aquell moment la llei de dependència es va aprovar en un moment en què es va, d'alguna manera, com diria jo, veure unes possibilitats econòmiques respecte d'una situació que hi ha una situació com de crisi important, que després ha fet de que hagi estat una llei que hagi tingut molts problemes d'aplicació, la qual cosa no és bo, perquè llavors el ciutadà també comença a desconfiar, diguem-ne, també dels poders públics, no? En aquest cas s'ha d'anar molt en cura, perquè quan l'Estat s'està comprometent a donar una sèrie de prestacions de tipus social, ho ha de fer-ho, diguem-ne, d'una manera en què sàpiga que darrere té els mitjans per poder-ho fer, perquè si no encara crees un problema. Jo penso que amb el tema relacionats amb la dependència, una mica s'ha produït aquesta circumstància.
A veure, també abans en aquest programa en Rafa Sanahuja ens ho deia, eh? 45 anys de vida de la Constitució espanyola i només s'ha reformat dues vegades. Primer el 1992 per concedir el sufragi universal als estrangers i la segona el 2011, d'aquesta ens en recordem tots, per complir el requeriment europeu de l'estabilitat pressupostària. Però esclar, és que hi ha hagut més de 50 reformes de la Constitució alemanya, 37 de la italiana, 7 reformes de la Constitució portuguesa. Per què costa tant amb l'espanyola, senyor Bayona?
Costa perquè la Constitució és víctima de si mateixa en aquest sentit, en el sentit de que totes les Constitucions estableixen un procediment de reforma i algunes és un procediment que es pot donar quant a requisits amb certa facilitat, que molts països, diguem-ne, tenen mecanismes de reforma relativament fàcils, i amb altres molt costosos, com és el cas de l'espanyola, que per això se'n diuen constitucions rígides, envers de les flexibles. Aleshores, per què passa això? Això passa perquè, quan que en el moment que es, i això la gent a vegades no ho sap, i és important saber-ho, l'origen d'haver establert un sistema que dificulta molt, perquè s'han de donar tota una sèrie de condicions, unes majories qualificades al Congrés, al
Senat... Aquells famosos dos terços després... de la cambra, no?
Exacte, que llavors fan que hagi d'haver-hi un gran acord polític, cosa que pràcticament ha estat molt difícil d'assolir, llevat d'aquests casos molt concrets i quasi obligatoris en els que, per temes europeus amb els que es va veure obligat l'estat espanyol. Aleshores, això pràcticament és impossible que es pugui donar, però això obeeix al fet de que, com que en el moment en què es va fer la transició política i es va assolir la Constitució del 78, es venia d'un règim, que era un règim anterior, que era un règim autoritari, quan es va poder accedir a un nou context polític, institucional, democràtic, i a una nova Constitució, que en aquell moment era una Constitució, s'ha de dir, molt avançada, des del punt de vista comparat, aleshores, per preservar-la, precisament es va fer aquest sistema tan rígid. El que passa que això, amb els anys, ha anat, diguem-ne, ha produït un efecte invers i pervers, que és la dificultat de poder adaptar a noves circumstàncies socials aquesta Constitució, amb la qual cosa penso que aquí tenim un problema important.
Com que avui ens volíem fixar precisament en les qüestions socials de la Constitució, deixi'm preguntar-li si en 45 anys d'història de la Constitució espanyola, precisament la Carta Magna s'ha quedat una mica enrere pel que fa a aquestes qüestions socials, perquè, clar, la societat avança en 45 anys d'història.
Sí, jo estic convençut, i hi hauria moltes coses que molta gent pensa que s'haurien de reformar de la Constitució, i aquest és un àmbit, el que comentem, de l'àmbit social, que evidentment ho és. El que passa que llavors tenim aquest problema i aleshores tenim la Constitució que tenim i la dificultat de reformar-la. De totes formes, jo diria que tampoc és bo focalitzar o creure que la solució d'aquests problemes depèn necessàriament de la reforma constitucional. Perquè, per la mateixa raó que he comentat abans, que la Constitució en aquests punts deixa un marge de maniobra als poders públics, per tant, també podríem pensar que el que és important també, és a dir, que no cal necessàriament potser reformar la Constitució, sinó que cal també que els poders públics, l'Estat, la Generalitat, els ajuntaments, prenguin consciència dels marges de maniobra que tenen i que, en definitiva, també puguin impulsar com estan fent mesures. El tema és que, en aquest àmbit, i tenint en compte, diguem-ne, la naturalesa econòmica de la nostra societat, al final tot depèn molt també de recursos públics, no? I aleshores tot això, al final, és saber si aquests recursos hi són i fins on són i com es poden aplicar. És a dir, jo relativitzaria una mica, amb aquests àmbits més socials, el problema de la no reforma constitucional, perquè ja crec que hi ha marge de maniobra per decisions legislatives ordinàries, per dir-ho així.
Deixi'm preguntar-li també per altres qüestions, senyor Bayona, ho dic perquè tothom que hagi pogut seguir la seva trajectòria, i és evident que arran del procés es va conèixer molt la figura del que va ser lletrat major del Parlament de Catalunya, entre altres coses perquè Antoni Bayona sempre ha parlat molt clar i de quina manera. La setmana vinent, senyor Bayona, es debatrà al Congrés, com la proposta de llei d'amnistia. Com s'ha d'entendre això des de la Constitució?
Jo crec que, i més inclús he tingut ocasió, mentre s'estaven negociant els acords polítics de la investidura, m'he pronunciat també molt, molt clarament amb alguns articles que he publicat. Jo crec que és una mesura necessària, la de l'amnistia, per tancar un parèntesis de normalitat política en les relacions a Catalunya i en les relacions entre Estat i Catalunya, i d'altra banda, he defensat que la idea de que aquesta amnistia, tal com jo almenys l'he vist que ha quedat reflectida en la proposició de llei, perfectament, això és difícil dir perquè hi ha un gran debat sobre aquesta qüestió, però jo penso que es pot emparar amb la Constitució. És a dir, hi ha hagut com un debat una mica fals, al meu entendre, de si la Constitució permet o no permet l'amnistia en caràcter general. I el debat no és aquest. És a dir, la Constitució pot permetre determinades amnisties si estan justificades i d'acord amb la causa que les motiva, i podria no permetre altres que afectessin, per exemple, altres tipus delictius. Aleshores, jo penso que el debat no és tan absolut, és a dir, depèn de quin tipus d'amnistia i a què s'aplica. Aleshores, jo penso que una amnistia aplicada bàsicament a unes condemnes penals que van tenir el seu origen en actes polítics, perquè eren decisions polítiques, i després també s'ha demostrat, perquè hi ha amb els indults i després la reforma del delicte de sedició, que també el delicte, el tipus delictiu que es va utilitzar, bàsicament, que el delicte de sedició, té unes mancances i va ser notòriament desproporcionat aplicar-lo a les persones afectades pel procés, les autoritats polítiques catalanes afectades pel procés, pel procés judicial que es va seguir. Aleshores, jo penso que realment l'amnistia en aquest cas estaria justificada i que, per tant, jo confio en que, perquè això tindrà que passar necessàriament pel Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional, tot i que hi haurà un debat intern molt potent, perquè bueno, ja es veu a venir, confio en que se li doni el vistiplau a aquesta llei i es pugui aplicar.
Deixem fer-li dues darreres preguntes, sobretot plegat. Ho dic perquè vostè, aleshores, com a lletrat del Parlament, va desaconsellar fer un referèndum. Per què la Constitució no empara un referèndum?
Bueno, jo el més aviat en aquell moment em vaig pronunciar, diguem-ne, per fer un referèndum, no com també és el mateix matís, no un referèndum com a concepte general, sinó el que es volia fer aquí a Catalunya, perquè era un referèndum clarament unilateral i, per tant, era bastant obvi, a la meva opinió, com a jurista. Això no vol dir que jo com a persona tinc les meves pròpies idees sobre aquesta qüestió de fons, no? Però com a jurista em semblava que realment no era forçar realment el marc constitucional i que després això podia tenir conseqüències com, malauradament, diguem-ne, ja s'ha vist. Dic això perquè jo penso que dintre del marc constitucional, perquè hem de partir precisament pel problema de que no es pot reformar, hi hauria possibilitats, poden haver-hi possibilitats, de fet, en l'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya...
Es parla d'una consulta.
Perdó?
Dic, en l'acord entre PSOE i Junts es parla d'una consulta.
Sí, en el marc de l'article d'un article de la Constitució, de l'article 92, que... Per tant, ja no és el referèndum unilateral, és un referèndum acordat i que probablement tampoc podria ser un referèndum d'autodeterminació com a tal, però sí una consulta per almenys que els catalans puguin, d'alguna manera, almenys, que és l'important, expressar la seva opinió sobre la seva voluntat de ser independents o no. Aleshores, aquí ja hi ha hagut un canvi important. És a dir, el problema no és el referèndum com a figura, sinó el tipus de referèndum. Jo penso que l'any 2017, aquí a Catalunya, es va fer una aposta, diguem-ne, molt arriscada, i es van descartar altres opcions. No es va tenir prou de paciència, potser, per exemple, per arribar a on ara sembla que podem arribar, que és a fer aquesta consulta, que aquesta sí que pot estar dintre del marc constitucional i no hauria de plantejar problemes. Per tant, tot això també requereix fer aquests matisos, no?
Senyor Antoni Bayona, jurista, exlletrat major del Parlament de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la caravana i posar-hi llum sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
35 minuts que passen de les 9 del matí. Ros, bon dia, eh?
Bon dia.
Sanauja, bon dia.
Hola, hola.
González.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé. Sí, perquè ja fa baixada la setmana.
Tira, tira. Vale, vale.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, què? A qui hem estalquejat avui?
Doncs avui estalquejat a l'actor Pablo Derqui. Va néixer un 10 d'agost, per tant, el seu signe del zodíac és Leo, lleó.
Molts Leo, eh, últimament?
Sí?
Sí, home.
No, a banda de Leo Espluga, vols dir?
Uau.
No, era una
pinyeta. S'ha despertat inspirat, l'Andreu.
Sí.
Xascarreig.
Sí, una miqueta. A veure, comencem una mica malament, perquè de les primeres fotografies que va penjar al seu Instagram, una és del dia 24 de juliol de 2014, era una fotografia dels seus peus recolzats en una taula d'aquestes d'exterior. Imagino que de...
els peus.
Sí, imagino que de la seva terrassa de Barcelona, perquè es veu la Sagrada Família de fons.
Mira que...
una miqueta, sí. Unes bones vistes, de dir, si és el seu pis de Barcelona.
Privilegiat,
sí,
eh?
Els peus, sí, ho dius.
No, no, pels peus no. No, perquè malament, els peus, ja sabeu que a mi no m'agraden, no, com deia el Joan. Sí. Tot i això, li deixo passar perquè fa humor d'aquest dolent, una miqueta com he començat jo avui, no? Posant en la descripció, pie de foto.
Pie de foto. Ah, home, perdona, a mi m'agrada aquest.
No, és graciós, és graciós.
A mi m'agrada.
És dolentot.
No, home, no, per mi no.
Sí,
a per a mi és un humor molt, molt tuitaire, molt de tuitaire.
Sí.
Rosana, sí, el calatraverisme.
Els Calatrava, els germans. No. Com tu i jo.
Bàsicament.
Tot i que tots dos som els lleig. El lleig.
Ara.
Bueno. A veure, el seu Instagram, he de dir que no té molt més misteri, més enllà de que és un batibull de fotografies que no venen moltes vegades del cas, com portes, un pop, pintures, fotografies antigues i una cosa poc fotografiable com són els urinaris aquests de paret.
Urinaris de paret.
Sí. Urinaris de paret.
Ah, aquells dels restaurants.
Exactament, sí. És a dir, tu tens el vàter típic.
Sí, sí, sí.
I després tens l'urinari de paret.
L'urinari.
Sí. No, no ho he entès massa, la veritat, aquesta fotografia. A més, també em posa una mica nerviós, aquests tipus de vàters. Així que ho passarem bastant rapidet, no?
Saps què passa? Els baixets els hi tenim mania, aquests vàters, sí.
Sí, abans.
Els d'anar saltant, no?
Ja pots dir.
Saltant.
A veure, ja... Ai, per favor, és que...
No? Fas saltironets i...
No.
T'ho poso anar una vida estàndard, no és culpa meva, saps el que vull dir?
No, després hi ha restaurants que tenen el baixet, saps, pels nens.
Ah, sí, hi ha un altre, hi ha un que és...
Haureu d'utilitzar més... aquest.
Infantil, sí.
A la illa no, tenen, va. A la illa tenen d'aquests.
A veure, punt positiu del seu Instagram, perquè li agrada l'arròs negre, que a mi m'encanta, i també viatjar. Però per mi les fotografies preferides són les del seu fill Bruno, que de veritat se'l veu un trapello.
Bruno?
Sí, us l'heu de veure. Però molt venjant, també. Té un somriure d'aquells trapelles, però de venjant. I les que surten també la seva família, que es va ampliar el 2018 amb una nena, és a dir, ja tenen la família al completo.
La parejita.
Ara.
Sí, he de dir, a la seva contra, que ha deixat bastant el seu Instagram una mica abandonat, i és que aquest any només ha publicat dues fotografies.
La té feina.
Sí, bé. Però, bé, 5 minutets per penjar una fotografia, els tens al dia.
Sí, ja,
vull dir, no passa res. I l'any passat, doncs, només en va publicar 5, i a més, era en blanc i negre. Així que, Pablo Derqui, està aprovat, però ha de començar a fer més contingut per les xarxes, que si no se m'acaba a mi la feina.
Si el voleu aprovar més, aneu a veure La Madre de Frankenstein al Teatre Nacional, comparteix escenari amb Blanca Portillo, els dos un paper espectacular. És una obraça. És una obraça de teatre de més de 3 hores de duració, gairebé 4, de fet, i que val molt, molt, molt la pena. Avui en parlarem amb Pablo Derqui. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de l'estira i arronsa al metro, per veure qui passa i qui no quan dues persones es troben enmig, no? Això sense comptar que el vagó o el tren vagi ple de gom a gom. Clar, aleshores no es passi la vegada, i és la llei no del més fort, sinó de la persona que té més morro, una mica com en alguna rotonda quan condueixes.
Sí.
Clar, podria ser que alguna persona es molestés perquè li estàs atacant el seu ego, que m'ha passat, o perquè està bé dins del seu seu objectiu aconseguir un seient lliure que ha vist des de l'altra punta del vagó.
Això passa, també, sí.
Sí, són diverses, situacions a les quals podries ferir els sentiments de les altres persones, però sabeu què us dic? Si es prenen d'aquesta manera la filosofia del metro, no vull saber com els hi va la vida, sincerament. Així que ja sabeu, sense cap mena de mirament a l'hora de caminar pel metro, perquè després hi ha la típica persona que et trobes amb les cames fins a mig vagó, com si estigués al sofà de casa seva i dius... Va, home, va. El més fort de tot plegat és que hi ha persones que ni s'immuten i després has de fer una filigrana per poder passar i saltar aquest obstacle.
Déu-n'hi-do, la cursa d'obstacles que t'has lluit ara mateix.
Sí.
Déu-n'hi-do. Red flag.
Doncs tocar la solapa d'alguna persona. La solapa de la jaqueta.
La solapa.
És a dir...
Sí, sí, la solapa. Sí, la solapa. Sí, el que vindria a ser la solapa.
Sí. Mireu, ahir jo vaig tocar la solapa d'una persona perquè em pensava que la portava mal posada. Eres Joan Trias.
Ah, sí, és veritat, correcte.
És que, és veritat, tens una jaqueta amb solapa.
Sí, sí, a veure, la resposta va ser que no, que no la portava mal posada, no, que sempre la porta així, cap amunt.
Duc el
coll.
Sí, és l'abric, és un abric negre, llarg.
Sí, i una gabardina.
No,
no, no,
no arriba a gabardina.
Un abric negre llarg,
negre,
ho, ha
llarg.
Bé, ho ha dit bé.
Sí. I amb l'abric negre llarg, quan fa fred, amb
clar, es puja el
clatell, diguem-ne, sí.
Val. Jo li vaig baixar, perquè sí, perquè mira, perquè
per
em provoca una mica de toc, he de dir. I clar, vaig amb la mirada vaig callar i vaig demanar un mini perdó una miqueta. I després de casa vaig pensar, ostres, Andreu, quina red flag tens més gran ara mateix perquè li has qüestionat a algú la seva manera de vestir. Així que ja sabeu, red flag, qüestionar com vesteix o deixa de vestir una persona. Fins i tot, si veure una solapa cap amunt us prova que toc, no sou vosaltres, així que no us pertoque actuar. Podeu comentar-ho, està clar que sí, però tocar i després comentar, no.
Sobretot...
Primer comentar i després, si tens el permís, tocar.
Ara. Sobretot, si és el teu cap. Popular Opinion.
A veure, l'unpopular opinion d'avui ve precedida d'un vídeo. Escoltem-lo.
Mira, com estàs poniendo la cola,
Milo. Es un castigo hacer esto contigo, madre de Dios.
Escolta'm, pero si me rompes las bolas, pero a ver,
¿qué te? Tú me rompes las bolas cada rato con tus comentarios y aquí
sigo. ¿Cómo te estoy diciendo que pongas las bolas, Arnau? Que no van colgadas del hilillo, que tienen que ir en el
dame. Muy bien,
uy, que... aquí, ¿ves? Y se queda encallada. Son bolas de Navidad, cariño. Que es la primera vez que montas un árbol.
Con que parece una dictadura, sí.
A veure, és bastant graciós
el
vídeo.
Molt, és boníssima. Molt, molt.
Aquest vídeo és del TikTok de la Núria Casas, sí, que va venir la temporada passada a la caravana.
Correcte.
I que, com sentiu, explica que les boles no es pengen del filet de l'arbre, sinó en el tronc d'on surten aquests filaments.
Sisplau, de tota la vida, això.
No, a veure, espera't un moment.
Com ho diu ella, que no es pengen...
Dels filet...
De l'hilillo.
Els arbres artificials...
Sí.
Amb aquest vídeo, és que jo l'he vist, es veu el marit de Núria Casas posant les boles de Nadal...
A la part verda.
Exacte.
Ah, val, dir.
El que serien les fulles de plàstic.
No
al
tronc.
No al tronc.
Exacte. En el tronc.
Clar, exacte.
S'han de posar al tronc, si no, no aguanta allò.
A la branca.
Exacte, sí, perquè el tronc...
No, exacte, a la branca.
A la branca.
És que anava a dir com...
No. Després hi havia un tuit que el va publicar que deia... ¿Qué? ¿Cómo que las bolas del árbol de Navidad no se cuelgan del hilito? Me acabo de enterar ahora. Soy una persona tontísima. A veure... Deixeu-me que us expliqui una cosa. Fent l'arbre de Nadal, que ja ara ja són les dates, tothom té les seves costums i els seus truquets.
Exacte.
No? Jo, sincerament, sempre poso les decoracions com puc. Com bonament puc. És a dir...
Tira l'aire a les boles.
No, les tiro l'aire.
Si queda una enganxada, millor que millor, Si no...
És a dir, no m'estic a mirar si estan penjant d'un fil o estan enganxadíssimes les boles. I aquestes coses no passarien si les boles de Nadal, per exemple, tinguessin un fil per penjar una mica més gran del que em fan en alguns llocs. D'aquesta manera, ni perds temps intentant col·locar-la i tots contents. Núria, també et dic, no Núria Ros, sinó Núria Casas.
Ah, perquè... És que a més l'has mirat.
Sí, sí, sí.
Sí, perdó. És que ja m'imaginava que la Núria se sentiria interpel·lada, però no. Núria Casas, des d'aquí et dic que no estiguis tan pendent de com col·loques o no les boles de Nadal i que potser et preocupis més de la salut del teu arbre de Nadal, que no sé fins quin punt apretar-lo tant perquè la bola es quedi encallada, això és molt saludable per ell.
Si és de plàstic.
Era de plàstic, n'estàs segur?
Sí, sí, segur. Seguríssim.
Bé, doncs les persones que ho fan amb arbres naturals...
No ho feu.
No ho feu, pateix. Perquè potser pateix l'arbre.
Clar, clar. Gràcies, Gonçalès.
No, a vosaltres.
Consell. Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Ros, què ens expliques avui?
Quins sustos em fas, eh? Ros, no deia, abans d'anar als consells,
tens
podem explicar el que has fet avui? Sisplau.
Sí, home, i tant.
És que Joan Trias ha arribat al matí amb 3 torrons.
Ara.
Per l'equip. I això s'ha d'agrair, no?
Fem un pre-Nadal.
Bravo, Trias, bravo.
Ara.
No, i a més, són de qualitat, eh? Són torrons sí. Vicents, des del 1775.
Està bé, que compensis una mica els mals moments que ens fas passar.
Ara.
Ara, va.
En un dia festiu.
Avui teniu sort i no trauré les cadenes ni el fred.
No,
ni
avui, tot allò. Avui no. Podem treballar sense
avui
estar...
Sí, avui tot va cap a pujada.
Luxe.
Va, avui us porto els consells definitius per treure el gel del cotxe.
Ep!
El gel del cotxe.
El gel del cotxe, m'explico. Ara que han baixat les temperatures, és molt habitual que si deixeu el cotxe aparcat al carrer durant la nit o durant unes quantes hores, us el trobeu ple de gel.
Sí.
Així, fa fred, es congela.
Que anava més per Castelldefels i els polígons, saps allò que fan... Obren el maleter i hi ha gel i begudes.
No, és pels botellots, en aquest cas. No.
Gel d'escarxa.
No.
Escarxa.
Dèiem que ara sí han baixat les temperatures, ho notem tots, i per tant és probable que si no teniu un pàrquing privat, doncs el cotxe s'us congeli. Sí. La vida de la gent pobra. Llavors, és una situació incòmoda i perillosa a parts iguals, perquè per conduir bé necessitem tenir almenys el vidre del davant, que se li diu lluneta,
sí.
Ben neta i polida.
S'ha de veure.
Necessitem tenir visibilitat.
Has de mirar.
Llavors, moltes vegades, quan ens trobem en aquesta situació, jo crec que no sabem com actuar, no?
Mm-hmm.
O sigui, fa poc que tenim cotxe, diem, ostres, i què hem de fer ara? Doncs per això mateix avui us porto els truquets per aprendre'n, val? Us he de dir que jo que cap de setmana he estat a Puigcerdà,
sí.
A Puigcerdà fa molt fred, i ens va passar que amb les amigues ens vam despertar l'endemà i el cotxe estava congelat.
Clar.
Per sort, una de les amigues doncs, tenia un truquet que avui posaré sobre la taula uh-huh. i va ser un moment descongelar-lo i tornar cap a Girona. Però, clar, i si no saps què fer?
Clar.
Tires aigua calenta? No, amics
no
i amigues,
mai,
que rebenteu
això,
el vidre.
Clar.
Per tot això, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per treure el gel del cotxe.
Qui és aquest grup?
Te'n recordes? Ostres, no ho sé, ja t'ho buscaré.
Però la cançó sí que em sona, eh?
Saps que m'agrada?
Sí, a mi també em sona molt.
Crec que és Pastora Soler.
Pastora Soler.
No, una mica, acabo de dir una barbaritat.
Sona una mica Azúcar Moreno, això?
Sí.
No ho són.
No ho són.
Me'n recordaria. Pues
sí que sona Azúcar Moreno.
Sona una miqueta...
Ara en José ja el veig teclejant, perquè és una màquina i ja ho està buscant.
Em deixes fer allò... Clar, és
Pastora Soler.
Mira, Pastora Soler.
Efectivament.
Núria
Pastora Soler cantant això.
Gràcies, Joan.
Quina vasta cultura.
Pujam aquesta música.
Corazón. Ole. Que yo no puedo
fundir. Hoy en Radio Hotel... Núria Ros no explica... ¿Cómo descongelar nuestro cristal del coche? Nuria Ros, pa'lante.
Patrocinado por turrones que ha traído el Tría. Tus ganas y las mías.
Ay, nois.
Rafa Sanahuja, sube la puja.
Va, ara jo quina tallada de rotllo, perquè jo no sé fer aquestes coses, però bé, sou molt bons, us he de dir. Abans d'anar... No, us ho dic sincerament amb
Gràcies,
la
malcó. Núria.
Sembla que ho hagis dit amb molta
ira. No.
Ho ha dit com amb dolor.
Sou bons.
Quina ràbia.
Heu de saber a aquestes altures que la meva expressió facial és de borde. Ja està. Acceptem-ho i tirem endavant.
És una bona dada perquè els oients no et veuen.
Per això Núria Ros es va dedicar a la ràdio.
Clar, exacte. Ara ho has dit.
No intimidar tant.
Va, Núria.
No. Consells. Un moment, que un dia obrirem el meló i aprendrem a normalitzar la gent que és sèria.
Ara,
que ens sentim marginats per
consells
la societat. Consells
per la gent sèria.
Va, mira, doncs m'has donat una idea. Va,
vinga.
Abans d'anar als consells, us ha passat mai a vosaltres que se us ha congelat la lluneta del cotxe i heu dit, ostres, ara no sé què fer.
Sí, vaig xocar.
Sí, però no fins a nivells de... Què va passar? Que...
Gir dramàtic, de veritat. Sí.
O sigui, tu vas arrencar el cotxe sense veure res.
Ah, directament.
I als 2 metres hi havia una farola.
Perquè vaig... A veure, no tenia res. No tenia res per...
No tenia res al cervell, vols
per
dir,
deixar,
no?
Per deixalar el vidre. Què va passar? Clar. Que jo volia anar a casa, era molt tard, i vaig decidir...
Més o menys sabré per on anar.
No. Vaig treure una petita escletxa per veure-hi bé, però al darrere no. Anant al darrere vaig xocar.
Andreu, ets un crac, per això sóc amiga teva.
Era molt tard, deies? No sé per què no et vas posar les ulleres de sol. també.
Clar,
saps?
O una vena als ulls. Ja, ja, el repte és, sense veure res. Adéu,
ets un crac, la veritat.
Una cosa, no va ser un accident gaire greu, és a dir, vaig fer-li un petit petó al cotxe de darrere, i ja està.
Un petonet, no? Un piquito. Vinga, un piquito, li vas dir un piquito.
Sí, sí,
veieu,
ens ha passat. Ens ha
perquè
passat.
A vegades dic, avui us porto els consells de tal cosa, i diu, home, sembla molt... o sigui, és lògic, no?, sí, el que ens explicaràs. Per persones com l'Andreu faig aquest tipus de consells.
Correcte.
Sí, sí,
va, anem als consells. Consell número 1, arrenqueu el motor. Val? És molt, però que molt important que quan us trobeu el cotxe pràcticament congelat, el primer que feu sigui arrencar el motor.
Sí.
Llavors, una vegada fet això, heu de connectar la calefacció amb el ventilador al màxim i intentar que el flux d'aire apunti directament a la part davantera del cotxe.
Això és un univers, eh?
No, és senzill, arrenquem motor, obrim calefacció, intentem que miri cap a la part que està més congelada, que és la part davantera. Llavors, una vegada feu això, en principi, el cotxe a la part davantera s'anirà descongelant poquet a poquet. I, sobretot, no espereu que el motor estigui calent per encendre la calefacció, perquè si ho feu així provocareu un canvi de temperatura massa brusc i els danys, atenció, perquè poden ser molt pitjors que jugar amb una farola. Val? Per tant, el primer consell està molt clar. Arrencar el motor, connectar la calefacció i esperar una miqueta que el cotxe es descongeli.
Sí.
Ho heu fet, això?
No.
Sí, jo sí.
Sí, sí que ho vaig fer.
Sí,
molt
sí.
Bé.
Però va tardar massa.
No vas tenir paciència i...
No, exacte.
Ja llegaré.
Andreu. Llavors, si no us agrada aquest consell, en tenim un altre. Consell número 2, utilitzeu un producte descongelant. A dia d'avui existeixen centenars de productes que us poden ajudar a descongelar el cotxe. Un exemple, el Kraft. Val? El Kraft és un producte que impedeix que es congeli el motor en entorns de menys 37 graus. Val? Venen 5 litres. Clar, avui la cara bé no és massa... Money zero, perquè és que...
No, clar, el que...
Si se us ha congelat molt, heu de recórrer un producte descongelant, però en aquest cas el Kraft és un producte, repetim, que impedeix que es congeli el motor en entorns de menys 37 graus. En venen 5 litres d'aquest producte. I atenció, perquè és dels anticongelants més venuts a Amazon. Costa 14 euros i mig. Per tant, jo crec que...
No són calés.
Ens els podem gastar, perquè al final 5 litres potser no utilitzes amb un...
Són 4 cafès.
Clar.
Sí, us agrada?
Sí, sí.
Sí. Jo porto el cotxe, sempre.
Que sí, és una gran solució. Llavors, consell número 3, tireu alcohol al parabrises. M'explico. Alcohol. Que no JB, Vull dir, parlem-ne. Si regueu, perquè ens entenguem, els vostres parabrises amb alcohol, aconseguireu que el cotxe es descongeli de manera rapidíssima, és a dir, és un truc molt i molt eficaç, ja que l'alcohol té un punt de congelació inferior a l'aigua. Això sí, sapiguent això, mai, sisplau, mai utilitzeu l'alcohol per omplir el dipòsit de líquid d'aixugar parabrises, a limpiar parabrises pels amics.
Però
diguem-ho, Sobretot això no, sigueu conscients d'això i tireu una miqueta, regueu una miqueta el cotxe amb aquest alcohol i se us descongelarà molt més ràpid que si utilitzeu el truc número 1, que és obrir el motor, obrir la calefacció...
Aquest és més ràpid, eh?
Sí, és més ràpid. Perquè tirar-ho abans... O sigui, tu, per exemple, deixes el cotxe fora i abans d'anar cap a casa, jo què sé, perquè estarà tota la nit el cotxe fora...
No, ha de ser després.
Per tirar abans, una mica de sal, Andreu.
No, a veure, sal no.
No, sal no, eh? Ara en parlarem. No.
Això al carrer.
Sal...
Bé, qüestió, feu una vegada el cotxe estigui congelat.
Val.
Llavors, últim consell, rasqueu el gel amb una raqueta de plàstic. Els que se us ha congelat el cotxe alguna vegada a la vida sabreu que existeixen raquetes de plàstic, caixes de CDs o fins i tot targetes de plàstic que serveixen per rascar tot el gel que queda enganxat al vidre.
Caixes de CDs?
Sí.
No, jo tampoc.
Ja, sé el que és, però no ho havia pensat. Lligat mai?
Sí. És a dir, hi han molts objectes que serveixen per descongelar el cotxe.
Sí.
Un molt habitual és que no sé si són les caixes de CDs. Ara no sé com explicar-vos-ho. És igual, busqueu des de casa perquè hi ha molts i molts objectes que us poden ajudar a aconseguir treure tot el gel del cotxe. Això sí, s'ha de dir, remarcar, important insistir, no utilitzeu qualsevol objecte per treure el gel, perquè a vegades anem amb presses, no tenim aquests objectes a la mà i diem... Doncs rasco amb un martell. Vale, vaig exemple, bueno. Però...
Compte.
No, sisplau, en aquest cas la raqueta de plàstic és la millor opció.
Una serra mecànica tampoc seria bona.
Sí, perquè hauràs descongelat el cotxe, però hauràs ratllat el vidre, llavors no sé què et surt més a compte, si ser intel·ligent i comprar un objecte com aquest o... Bé,
exacte.
Llavors, anava a dir, aquests són els 4 consells més importants, val, per descongelar els vostres cotxes, però sí que us vull explicar abans d'anar a la fórmula el que mai dels mais heu de fer per treure el gel del cotxe. Atenció, perquè mai és una bona solució tirar aigua calenta sobre el vidre del cotxe. Si ho feu així, podríeu rebentar directament el vidre, cosa que no crec que ens interessi. Per cert, abans en Joan també posava sobre la taula el concepte de la sal.
Sí.
Tampoc és un remei efectiu,
vaja,
de veritat, eh? Perquè, tot i que eviti la congelació, no descongela. Vale? M'explico, eh? Evita la congelació, però no descongela.
Perfecte.
Val.
I, a més, pot esgarrapar el vidre i fer malbé la xapa. Uh-huh. Per tant, imagina't, res d'aigua calenta, res de sal. Intentem seguir algun d'aquests consells que al final crec que són bastant efectius.
Molt bé.
I ja està, fins aquí.
No, fins aquí, no?
No, perquè falta el més important.
La fórmula.
Arrenqueu el motor, més producte descongelant, més alcohol, més raqueta de plàstic, menys aigua calenta, menys sal, igual... Oh, la, la! El hielo ja no està.
Oh, la, la!
Gràcies, Núria.
Bravo, que bravo!
Na-na-na-na-na-na-na-na. Avui m'he callat perquè no tornia a passar el d'ahir, perquè ja vam tenir prou ensurt. Na-na-na...
Tornarà a passar.
Ja ho sé, que tornarà a passar. Va. Però tan bèstia com ahir, no crec que ho superem. Va, moment, Cap Bravo, a la caravana.
Bravo, Cap Bravo!
Tenim una cistella meravellosa que és gairebé un lot de Nadal pels nostres oients. Us recordo el que porta, va.
Va, som-hi.
Torró de... Torró tou. Turrotou, directament, turrotou. Praliné de tres xocolates...
Dents,
perquè pensen en la salut dental, també. Clar. Praliné de tres xocolates.
Oh.
Panetone, tamany gran, per a Trias, tamany gegant. I torró d'Alacant o palets de torró i cacauet.
Val? Una cosa o l'altra, eh?
Una cosa o l'altra, perquè val, hi ha varietat. No saps el que et tocarà. Ara. Aquí tens... Vale? I com a complement dels dolços tenim mini tortes de ceba caramelitzada.
Ai, sí.
Ho he de tastar, jo.
Sí, sí, no? Sí,
no? Me'n fa il·lusió tastar-ho.
Pinya en el seu suc, això també és
home,
molt nadalenc.
Clàssic.
I per despistar, aquí hi ha un gir dels aconteciments que ni Xamalan han posat també espagueti i Nero. Que no sigui el guionista de la cistella de Xamalan. Saps? I diu, aquí faré un gir, espaguetis.
Gir dramàtic, eh?
No, no, però que va molt bé. També en Nadal pots fer ese espagueti, no hi ha problema. I després,
que dius, els productes... Això és pels nens que li diuen als... Aquest any, galets...
No. Jo vull espagueti
doncs
amb tomata.
Doncs
espagueti, tu. Doncs ahí estàs. Per als nens, molt bé. El producte d'higiene personal i bellesa són oli en loció de camèlia...
Ep.
I laca d'ungles, Bell, i la revista Sabor, per fer una lectura lleugera. Us recordo que Cap Bravo, atenció, és el supermercat, bueno, 65 anys d'història, una història meravellosa. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, són legión.
Uh-huh.
Aquí està. Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. I el supermercat favorit de les famílies nombroses, que això diu alguna cosa, eh?
Clar.
Són famílies exigents.
Clar,
val?
Clar.
I tenim una cistella per sortejar, serà demà, perquè divendres, de manera inusitada, fem festa.
Sí.
Per tant, el sorteig serà demà. Avui és una festa important, una data assenyalada.
Sí, home, i tant.
I la pregunta que Bravo anirà per aquí, perquè Joan, si tots ho tenim al cap, festa grossa, avui és el dia de la festa nacional de Finlàndia.
Una polca. Mai m'hagués imaginat en un programa matinal d'una ràdio està aplaudint una polca a les 10 del matí.
Perquè és la festa que tothom tenim al cap.
Ara.
La festa nacional de Finlàndia,
ara,
que és avui. Eh? Sé que tots ho teniu al cap, però us recordo, per si hi ha algun despistat o gent de la ESO, cada 6 de desembre se celebra una de les dates més inspiradores per als finlandesos, el Dia de la Independència.
Si són les 10, això és Finlàndia.
Això és Finlàndia. En finès, la paraula independència es diu Itzanespaia.
Oh,
ah, que maco.
Itzanespaia. Tenim aquí la paraula.
Itzanespaia.
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 A veure, podem tornar?
Itzanespaia.
Aquesta és la paraula.
Ja, se m'ha oblidat que era per dir què?
Itzanespaia.
Dia de la independència de Finlàndia.
Val.
Itzanespaia, val?
Itzanespaia.
La nació es va independitzar... Què dius?
No has donat ni una.
No, bueno, però sona més o menys.
Val.
Es va independitzar al 1000... Si hi ha algun finès que em disculpi, que ens està escoltant, o des d'allà tota la població, perquè poden escoltar-nos per l'aplicació, saps? El 917 es va... El dia 6 es va independitzar,
sí.
I avui ho recordem, i nosaltres també. Sé que a cada casa catalana avui es menjarà Hernekeito, que és una sopa de pèsols que fan allà.
Ai, de pèsols, per
sí,
favor,
pèsols.
Quin mal gust.
O calacuto, que no és gent que s'amaga a casa seva i no surt, sinó que és un pastís farcit de peix. Plats típics finlandesos. Boníssim, vale? És impossible parlar de Finlàndia. I, amics,
què?
No esmentar el Pare Noel.
Ah.
Perquè és el lloc d'origen del Pare Noel. Concretament, la seva ciutat natal és Rovaniemi, a Lapònia.
Rovanieve?
Sí. Rovaniemi. Perdona, és Rovaniemi.
Ah, Rovaniemi.
A Lapònia,
eh? El que va de verd, no de vermell.
Lapònia és fantàstica, té un campanar, té... El que va de verd, el
Salvatí. Pare Noel.
El Pare Noel, sí.
El de veritat va, és verd.
Doncs allà va néixer i és el seu origen. I aquí ve la pregunta. Després de tota aquesta perífrasi...
Que serà,
ai, mira, ara que dius això, a Barcelona aquest Nadal té vols directes a Lapònia.
Ah?
Sí, una companyia de vol. Només n'hi ha 6.
Avui estaran overbooking.
No, ja estaven overbooking quan ho vaig mirar jo.
La gent vol anar a Finlàndia.